Aquesta setmana a Catalunya Cristiana parlem de tornar la veu a l'orgue. I és que les comunitats cristianes afronten el repte de donar vida i ús a l'instrument rei de la litúrgia. La tradició organística a Catalunya va viure l'etapa de més esplendor durant els segles XV i XVI. El seu acompanyament a les celebracions litúrgiques va durar 4 segles, fins gairebé l'inici de la Guerra Civil Espanyola, una etapa en què el patrimoni de l'Església catalana es va veure reduït considerablement i la majoria dels orgues van quedar destruïts o malmesos. No va ser fins a l'arribada de la democràcia a Espanya quan les parròquies catalanes van decidir fer un pas endavant per recuperar aquesta tradició. I a poc, arreu del territori, s'han anat construint nous orgues. Com explica el monjo de Montserrat, Jordi Agustí Piqué, no es pot entendre la litúrgia sense l'orgue.
El concili mateix, que defineix l'orgue com l'instrument rei que acompanya la litúrgia, al costat d'altres, evidentment, però sense aquest instrument no es pot entendre una litúrgia cristiana, catòlica, tal com l'entén el concili. El concili Vaticà II, naturalment.
El camí de la recuperació de l'orgue no ha fet més que començar. No és suficient de donar vida a l'orgue, s'ha de mantenir i se li ha de donar ús. Això implica tècnics que mantinguin en bon estat de funcionament l'instrument i uns músics que s'esforcin en el coneixement i el repertori de l'orgue. Aquesta responsabilitat recau principalment en els organistes. Per això és primordial cuidar la seva figura, reconeix l'organista titular de la Catedral de Tarragona, Jordi Vergés.
No hem d'oblidar que aquí la figura de l'organista professional pràcticament no existeix. Quan, per exemple, en països, diguem-ne, de confessió protestant, com Alemanya o això, allà sí que un pot dedicar-se professionalment a ser organista, representi, doncs, tot el salari per sustentar la família. Però aquí és més complicat, aquí no estem en la mateixa situació.
Una altra de les assignatures pendents que els organistes catalans destaquen a l'hora de recuperar la tradició organística a Catalunya és la sensibilització a la societat del valor que poden arribar a tenir aquests instruments. Ho trobareu aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0. Radioestel.cat. El teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
El Club Més Amics et descobreix els paisatges d'una de les illes més emblemàtiques del Dodecanès. Del 21 al 27 de novembre, vin amb nosaltres a Rodes. Les seves platges daurades, el Vall de les Papallones, els seus pobles enmig de muntanyes verdes. Del 21 al 27 de novembre, Rodes amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Tal dia com avui, el 1964, ha plogut una mica, es va estrenar la mítica pel·lícula Goldfinger, la tercera aventura de l'agent secret més seductor i més intrèpid al servei de la seva majestat. 007, una saga de pel·lícules que permet fer un seguiment de com ha evolucionat la història del cinema. Ara sí, hi ha hagut molt bons James Bond, però com Sean Connery, sempre serà el millor.
Bond. James Bond.
A Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Benvinguts, benvingudes al programa de cinema de la casa en una nova edició i en una nova setmana. És dimarts, són quarts de vuit i aquí arribem els del Tot Cinema, ocupant l'estudi, ocupant les zones i ocupant-lo todo. Durant els propers minuts tractarem de posar-vos al dia amb totes les novetats sobre el món del cinema, com cada setmana aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions des de l'altre costat del vidre del nostre tècnic Jordi Carretero i de qui us parla, Rafa Sanahuja, locutor i, a més, aparco molt bé, tot i que no hi hagi massa espai entre cotxe i cotxe. Són les meves habilitats. Arrenquem de seguida, estem amb les estrenes de la setmana i després destacarem tot allò que ha passat aquest cap de setmana a Cornellà, on ha tingut lloc la cinquena edició del Festival de Cinema de Sèrie B, Berretina. Tot plegat ho valorarem amb un dels seus organitzadors, Òscar Lladó. I finalitzarem aquest programa, i amb PEC, un programa que passa molt ràpid, amb un altre dels nostres reportatges. La setmana passada us presentàrem dades i curiositats sobre la mítica pel·lícula Acorralado, i avui parlem de Los Goonies, que es va reestrenar aquest estiu mentre estàvem de vacances. El cinema vintage, que és una de les nostres passions, sens dubte. Ja teniu les crispetes, com sempre, i el refès, així m'agrada, que soni la cortineta, que això és Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera.
Les estrenes de la setmana.
Continuem endavant, encetem. Aquesta setmana no tenim masses estrenes en quant a nombre, però, sens dubte, algunes d'elles prometen qualitat, diversió i emoció. D'entrada, una gran superproducció amb un repartiment certament destacable. Entre ells, ni menys ni menys, que Brad Pitt, que està tot arreu. El títol de la pel·lícula, Ad Astra.
¿En qué piensas?
Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento.
Control, ¿habéis visto eso?
Comandante, tenemos cierta información clasificada.
Sentim el tràiler de Ad Astra, on el veterà astronauta Clifford McBride, interpretat per un magnífic Tommy Lee Jones, va desaparèixer fa més de 20 anys en una misteriosa i patriòtica missió a l'espai a la recerca de vida extraterrestre en el planeta Neptú. El seu fill Roy, interpretat per Brad Pitt, de mateixa professió, no ha superat la seva misteriosa pèrdua i encara guarda l'esperança de poder descobrir algun dia què va ser el que va passar realment. La NASA aprofitarà aquest anhel i motivació de Roy per posar-li al capdavant d'una arriscada missió espacial. Aquí podrà descobrir què és el que li va passar exactament al seu pare i afrontar una desconeguda amenaça que ha posat en risc la permanència de la humanitat en el nostre sistema solar. Un viatge en el qual descobrirà les veritables intencions de la missió original del seu pare i les seves catastròfiques conseqüències. James Gray és l'encarregat de dirigir el llargmetratge. Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, la magnífica Liz Tyler i Donald Sutherland, entre d'altres, comporten un magnífic repartiment. I ara, una història molt curiosa, una premissa molt original per a aquesta pel·lícula, Cegado por la luz.
Primer dia, empieza lo grande y mantente ahí. ¡Aléjate de las chicas!
Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad en este mundo de mierda. ¿Qué sabe él de nuestro mundo?
Ens situem En l'any 1987, ai, los 80, que sempre torna i sempre apareixen. Javed és un jove musulmà addicte a la música que descobreix la discografia de Bruce Springsteen. Des d'aquest moment, Javed s'enamora del boss i els seus temes, cançons que parlen sobre la classe obrera i que contenen lletres amb les que el jove no triga a identificar-se. Tractant d'escapar de la seva ciutat natal i de les regles tradicionals de la seva llar, Javed es troba entre dos mons, buscant la seva veritable identitat al ritme de les cançons del seu ídol. El seu pare, però, no li posarà les coses fàcils. Una història contracultural de superació, de rebeldia, que té una premissa, com dèiem, molt interessant. Molt interessant. I ara, finalment, només hi ha tres estrenes aquesta setmana que podem destacar, una darrera estrena que permite una pinta espectacular. Promet aquell regust del bon cinema en majúscules. Es tracta de Downton Abbey.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
¿No me he cambiado?
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
Una historia que succeeix al comtat anglès de Yorkshire al principi del segle XX. A la casa de camp de Downton viu la família aristòcrata Crowley i els seus servents. Els esdeveniments més destacats de la història, a les acaballes de l'època eduardiana, tenen un important efecte en les seves vides, com per exemple que arran d'un succés com el de l'enfonsament del Titanic, la família Crowley es veu en una cruïlla. El seu futur hereu ha mort en aquest succés i com no tenen fills homes, només tres filles, aquestes no poden heretar. Aquesta volcada de la fortuna no agradarà als membres de la família ni als seus servents. Aquest és un filme dramàtic, però amb molts tintes de comèdia, un film d'època basat en la popular sèrie de televisió britànica Downton Abbey, que dirigeix Michael Engler. A mi, personalment, el tràiler m'ha enganxat molt, té molt bona pinta, em recorda, té aquest estil de les pel·lícules d'època, com per exemple Lo que queda del dia, una pel·lícula del que jo sóc absolutament fan, i crec que serà una pel·lícula molt, molt recomanable. I fins aquí la repassada de les estrenes de la setmana. No se vayan todavía, aún hay más en el Tot Cinema.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
Yo soy tu padre.
Continuem al Tot Cinema, amics oients. Hem parlat de les estrenes de la setmana, de les grans superproduccions, però sabem que el món del cinema té moltes cares, moltes vessants, i ara volem dedicar uns minuts a parlar-vos d'un cinema que va més enllà d'allò més comercial. I és que aquest passat cap de setmana a Cornellà ha tingut lloc la cinquena edició del Festival Berretina, un festival que tenim aquí al costat i que està centrat en les produccions del que tota la vida s'ha conegut com sèrie B, un gènere que porta molts i molts anys donant guerra, però que sempre té moltes dificultats de distribució i producció. Per sort, les noves tecnologies i iniciatives com les que s'han produït aquest cap de setmana estan facilitant que arribi a nous públics i tenir una major repercussió. Per parlar una mica de tot plegat i perquè ens expliqui com ha anat aquest festival, tenim a l'altra banda del fil telefònic Òscar Lladó, director de programació i comunicació del Festival Berretina. Òscar, bona tarda.
Bona tarda, Rafa.
Hola, i gràcies per acompanyar-nos aquí al Tot Cinema. Mira, podem xerrar de moltes coses i de seguida demanaré que ens expliquis sobre el Berretina, però deixa'm primer que res que t'hi pregunti per una qüestió de base, per si tenim algun oient despistat. Ens podries explicar què és el cinema de sèrie B?
Doncs mira, actualment existeixen diferents concepcions del que és el cinema de sèrie B, però en origen doncs, va ser una indústria, una forma d'indústria, una derivació de la indústria, en què s'aprofitaran doncs, recursos de pel·lícules de sèrie A, diguem-ne, de producció, de grans produccions, per dur a terme doncs, altres pel·lícules, aprofitant decorats, aprofitant actors, o fins i tot aprofitant metratge que ja s'havia rodat per aquella pel·lícula de sèrie A, no, diguem-ne. Llavors, bàsicament nosaltres tenim un concepte de la sèrie B com un gènere amb una gran artesania realitzat amb bàsics.
Molt bé, doncs es podries donar alguna referència, per exemple, d'obres, has dit que en un principi s'agafaven obres més grans i s'aprofitaven alguns talls. Podries donar-nos alguna referència d'obres que pertanyen a aquesta sèrie B i hagin transcendit i formen una mica part de l'imaginari del gran públic que puguem conèixer nosaltres?
Sí, i tant, vull dir, en origen, el primer gènere que es va explotar amb el tema de sèrie B va ser el western, però sobretot va tenir molt protagonisme a partir dels anys 50 i 40, el gènere fantàstic, el terror, la ciència ficció, etc. I bé, hi ha títols com, per exemple, La Mujer Pantera, del Jack Torner, que bàsicament va ser el títol que va obrir les portes a la sèrie A, que és un títol avui dia mític i que qualsevol cinèfil segurament conegui, no? I, per exemple, un títol que hagi transcendit més enllà del cercle cinèfil, diguem-ne, podria ser, per exemple, El Vengador Tóxico, una pel·lícula de la Roma dels anys 90.
I ara sí, vinga, que estem desitjant conèixer més sobre el vostre festival. Una mica, el tema d'aquesta edició, Albert Retina, ha estat bàrbars i barbaritats. Per què us heu decantat per aquesta temàtica dels bàrbars, concretament, Òscar?
Doncs mira, va ser, la connexió va ser bastant graciosa, perquè el fet va ser que quan ens vam posar a pensar en la temàtica per aquest any, estàvem encara en la cinquena edició. La cinquena edició, en números romans, és una de baixa. Llavors vam fer la connexió de que en principi volíem posar bàrbars en B baixa. Però, clar, vam pensar que potser algú malinterpretaria el fet i es pensaria que ho hem fet malament. I finalment no ho hem fet així, finalment ha quedat amb de Retina 5 a Bàrbars i Barbaritat. Però la connexió va venir una mica per aquí, però també perquè teníem moltes ganes de resoldre aquesta temàtica, totes aquestes còpies que van sorgir arrel de l'èxit de Conan, no?, als anys 80.
I tant,
Conan. I teníem moltes ganes de cobrir aquesta classe.
Sabem que han hagut un fum de projeccions al vostre festival des de divendres i també dissabte i diumenge. Quines podries destacar i recomanar? I si ens podries dir on podríem trobar aquestes cintes?
Doncs mira, per exemple, aquest any, també, més enllà del cinema de barbes, del qual doncs hem afegit aquesta col·lecció de barbaritats per donar doncs cabuda a altres tipus de produccions, això, no? Barbaritats més properes potser al gore o a coses més acollarrades, no? I podríem recomanar doncs moltíssim dels títols. De fet, recomanaria tots els títols que hem projectat, però hi ha una joia oculta que a molta gent li ha agradat, que hem fet una retrospectiva a dissabte al migdia, que és The Seven Curse, La Setena Maldició, que és una pel·lícula que està inèdita a l'estat espanyol, i que la va dirigir el director d'una mítica cinta goresc anomenada Història de Ricky, que la gent que sigui una mica ficada al món doncs ja segurament coneixerà. I és una joia cool, que la gent, la veritat, que ha al·lucinat, i fins i tot els més cinèfils se'ls hi havia escapat, no? Llavors són aquesta classe de produccions que ens agrada mostrar, no?
Clar que sí, dèiem a l'entradeta que és un cinema que també existeix, que també té qualitat, que també té seguidors i que, per sort, té el seu espai. Un d'ells és el vostre festival. Fantàstic, doncs prenem nota d'aquestes cintes que ens recomanes. A més de les produccions internacionals que heu tingut, sabem que al festival hi ha hagut també representació de cineastes catalans. De fet, heu tingut, si no estic equivocat, la premiere del segon llargmetratge del cineasta Hugo Cobo, que es diu Apòstat, a la pel·lícula. No ha estat l'única cinta catalana, no és així? Heu tingut més cintes catalanes al festival?
No, de fet, hem tingut la premiere mundial, de fet, de la cinta de Hugo Cobo, que, per cert, va ser tot un èxit. Des d'aquí, donar-li les gràcies i l'enhorabona perquè va batre el rècord de l'audiència del festival, per sobre, fins i tot, de directors consagrats com l'Alberto Bava i el propi Lindicot, sí, que si vols que en parlarem. I va ser tot un èxit. No hi cabia ningú a la sala, a la gent li va agradar molt la cinta i ja fem el context com va funcionar. I bé, a part de la cinta de Lugo, vam tenir la quasi premier, que li vam dir, perquè dos dies abans tenien la premier mundial al Fango Fest, els nostres companys del Fango Fest de Portes, de la pel·lícula Devil Dead 2, que és un mitjametratge, que ells mateixos definixen com la pel·lícula de terror nascut del cine català.
És una definició... que convida, eh? Convida a veure-la, sense sí. dubte.
Està molt bé. Imaginar per on van els títols.
Sí, sí, tant i tant. Ves, aquest cinema diferent, que també és molt interessant. Recordem, amics, que això és el Tot Cinema, aquí a Ràdio Estel, i que avui ens acompanya Òscar Lladó, director de programació i comunicació del Berretina de Cornellà, festival centrat en el cinema de pel·lícules de sèrie B, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana. Òscar, heu tingut com a convidat d'honor al cineasta, tu l'esmentaves fa un segon, italià Luigi Cozzi, i a més ha estat guardonat amb el tiquet d'or del festival. Què ens pot destacar d'aquest cineasta i per què ell com a premiat al vostre festival?
Bàsicament, Luigi Cozzi és un director de gèneres, no? Vull dir, dintre de la producció de sèrie B i la producció low cost de l'Espanyol Pot, és un director que ha tocat tot tipus de gèneres, vull dir, que té ciència ficció amb Star Crash, la primera pel·lícula de David Hasselhoff. Té pel·lícules de ciència ficció amb Contaminación Alien Invade la Tierra, que era una mena de tipus d'Alien, que va sortir arrel de l'èxit d'Alien.
Sí.
I fins i tot té una pel·lícula romàntica, de les Concerts, que va ser tot un èxit a Itàlia. Vull dir, és un tipus que va tocar tot tipus de gèneres i que el segueix tocant, de fet, perquè ara mateix, per exemple, es troba immers en el rodatge d'una docuficció històrica. O sigui, que ja et pots imaginar que és una bona representació del que és el cinema de sèrie B, un home que està acostumat a treballar en pressupostos molt, molt baixos, i que volien convidar-lo perquè compartís la seva dilatada experiència amb nosaltres, amb la nostra audiència i amb la premsa, no?, que ens va visitar durant el cap de setmana.
Sense dubte.
I bé, va ser tot un plaer.
Sí, sí, sens dubte, tal com ho expliques, un tot terreny, una màquina de fer cinema, a més amb pressupostos baixos, que sempre té molt mèrit, i un guardó realment merescut. A més del cinema, que és l'eix, evidentment, d'un festival sobre cinema, us esforceu, Òscar, perquè l'experiència sigui completa i variada. Heu fet conferències, concerts, monòlegs... Què ens podries destacar de tot plegat?
Sí, doncs, a veure, nosaltres som un festival de cinema, però creiem que la nostra missió també és apropar, doncs, aquesta classe de cinema que nosaltres volem projectar, com et deia abans, no? Diguem-ne, el gran públic, entre cometes, el públic més generalista, no? Que no està acostumat a fer aquest tipus de producció. I llavors, clar, és vital, no? Tenir tota aquesta altra oferta d'activitats per poder apropar, doncs, sobretot a la gent de Cornellà i Rodalies, que és el que increïblement més ens costa, perquè tenim més visitants de fora que no pas de Cornellà. Però sí que, mica en mica, i ja es nota en aquesta cinquena edició, doncs ja tenim un projecte més bé consolidat, i que sí que comencem a rebre, doncs, la visita de la gent del poble, sobretot a la sessió de curtmetratges s'omple de gent local, no?
Uh-huh.
I bé, creiem que aquestes activitats paral·leles que hem fet tant en forma de concert, per exemple, aquest any hem tingut el Bolsor Norama, que són els Pigatron, un grup de metall en format acústic, va ser molt, molt divertit. I també el dissabte, doncs, per exemple, teníem, acompanyant a la temàtica, teníem el grup Sant Barri de percussió de Cornellà, fent, uh-huh, doncs, percussió en plan viking. I també, doncs, un grup de lluita vikinga, que van fer allà exhibició directament amb la gent, no? I entre altres activitats, doncs, també tenim el market, com bé deia, fèiem la masterclass, fèiem conferències, fèiem trobades, uh-huh, amb la premsa. I són tota una sèrie d'activitats que volem oferir com a plus, a part del que és la programació en si. Creiem que és vital, no? Vull dir, és qualsevol festival que hi vagi de cinema ens oferiria un altre tipus de propostes per apropar la gent, no?
Doncs ja veieu, amics, una experiència completa, molt interessant per als amants del cinema. Hem d'anar despedint ja l'Òscar, però encara una darrera pregunta molt ràpida. Òscar, per favor, ja teniu pensat, queda encara molt, però ja teniu pensat la temàtica de l'any vinent o us doneu un marge per respirar i pensar-ho amb tranquil·litat?
A veure, nosaltres sempre estem pensant. Segurament la setmana vinent, fa 2 dies va acabar el festival, segurament la setmana vinent ja estarem treballant a la propera edició. Hi ha idees, hi ha moltes idees que estan sobre la taula i n'hi haurà més en quan ens reunim i comencin a sortir idees roges. I, bueno, ja et dic, no puc avançar encara res perquè ni nosaltres mateixos sabem per on tirarem, però segur que serà divertit, això segur.
Òscar Lladó, director de programació i comunicació del Berretina, festival de cinema de sèrie B de Cornellà, que ha estat en marxa aquest passat cap de setmana. Moltes gràcies per ser avui al Tot Cinema. I estarem molt atents de cara a futurs festivals.
Moltes gràcies a vosaltres, que t'havia tallat.
Continuem al Tot Cinema.
A
Ràdio Estel, tot cinema, amb Rafa Sanahuja.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Cinema Vintage.
Más famoso de su tiempo. Mi padre me contó la historia.
Papá es capaz de todo con tal de que te duermas.
¡Vámonos a casa!
¿A casa? ¿Qué casa?
Dentro de unas cuantas horas ya no tendremos casa. Vamos, tíos, es nuestra oportunidad. La única oportunidad de saber si existe un tesoro.
Em dirigeixo ara, amics, oients, als nostres oients que ja tenen 40 o 50 anys, fins i tot. I és que si alguna pel·lícula ens va fer somiar en la nostra infància, en la nostra infantesa, si ens va fer alguna pel·lícula desitjar viure una aventura única amb els nostres amics, ser valents i creure en l'amistat i en els somnis, aquesta va ser, sens dubte, Los Goonies. Aquest passat estiu vam assistir a l'estrena, la reestrena de l'obra, com s'està fent darrerament, que en el seu moment va dirigir Richard Donner i que va estar produïda pel mestre Steven Spielberg. I avui, aquí a Tot Cinema, volem oferir-vos algunes dades curioses sobre la cinta. Per exemple, la pel·lícula es va rodar en ordre cronològic. D'aquesta manera, el director va voler ajudar la concentració dels protagonistes, majoritàriament molt joves. La famosa escena, per exemple, final del vaixell es va guardar fins al final, de manera que els protagonistes la van veure de primera, el primer cop quan van començar a rodar i l'impacte va ser molt real. A més, una altra dada, el mateix Donner apareixia, per exemple, al final de la pel·lícula. Era un dels policies que rescataven, finalment, els nois a la platja.
No podemos irnos y dejar todo ese oro. Es nuestro futuro.
No, Mikey, si nos quedamos aquí no habrá futuro. Vamos.
Més coses sobre els Goonies. Es van rodar 6 escenes que finalment no apareixen en el metratge. 3 van sortir a la reedició del DVD dels 90. Encara falten per aparèixer 3 escenes restants i no perdem l'esperança als que són molt fans. I, per exemple, el personatge de Data fa referència a un pop en la frase «El pulpo fue lo peor» al final de la cinta. En realitat, està fent referència a una d'aquestes escenes eliminades que després es van rescatar en el DVD. El pulp realment era una mica cutre, eh? millor que el tregueren, realment.
Són autèntiques. ¿Dónde las habéis encontrado? ¿Habéis corrido peligro allí dentro?
El pulpo fue lo peor.
¿El pulpo?
Cyndi Lauper va ser la cantant que va fer la seva el seu clàssic himne amb el tema The Goonies Are Gone Now. El famós i icònic mapa del tresor se'l va quedar finalment Sean Astin, que interpreta Mickey a la pel·lícula. Se'l va quedar de record, encara que per llegenda quedarà l'anècdota que la mare, la seva mare real, qui creient que es tractava d'escombreries, va acabar tirant el mapa a la basura. El vaixell pirata, que veiem a la pel·lícula, com dèiem abans, era a escala real. En l'escena final, quan acaba en alta mar, al seu interior es troba una miniatura de R2-D2, que es pot veure en el metratge vagament. El va introduir un maquetista.
Data, ¿a dónde vas?
A poner tuapas.
Dirás trampas.
Eso es lo que he dicho, tuapas. Callaos.
També hi va haver gens de complicitat a Superman, per exemple, que és una altra pel·lícula de Richard Donner. El va homenatjar al propi personatge del seu altre film, posar-li una samarreta del personatge a Slot. Slot, que és aquest personatge tan peculiar de la pel·lícula. Slot, justament, va ser interpretat per John Matsukat, qui va aconseguir la fama amb el personatge, encara que ningú no sabés perquè anava molt maquillat. I finalment, una altra dada, molts dels pares que apareixen al final de la pel·lícula són els pares reals dels protagonistes que van tenir aquesta cabuda dintre del film. Recordeu, si voleu sentir aquell regust de la infantesa, torneu a Los Muelles de Goon.
Además, tenemos que avisar a la policía.
A lo mejor Gordy le ha avisado ya.
A lo mejor Gordy está muerto.
No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto.
I fins aquí el Tot Cinema d'avui, d'aquest dimarts 17 de setembre. Se'ns passa volant el temps, ens agrada el cinema, tenim sempre molta teca i ho passem molt bé amb aquest programa. La nova temporada de Ràdio Estel, que ja comença, que ja està encetada, també el Tot Cinema. Avui, com cada dia, al peu del canó, Jordi Carretero, a les vies de so, Una salutació també de qui us parla, Rafa Sanahuja, i us deixem ara amb un darrer repàs de l'actualitat del dia, i després recordeu avui el programa El Protagonista, entrevista de Joan Trias amb Toni Comín, no us la perdeu. La setmana que ve, més, tractarem, com sempre, que sigui millor. Bona nit, bon cinema, bona ràdio i, de seguida, notícies.